Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La crisi de la Dagaia ha aterrat avui al Parlament, ja que ha centrat bona part de la sessió de control al president Salvador Illa. Bona tarda, soc Carlos Losada, i Illa ha intentat reforçar el compromís del seu govern de refundar aquesta direcció general al punt de mira des de les denúncies d'agressions sexuals a joves tutelats i d'ajudes presumptament fraudulentes. El president de la Generalitat ha assegurat que s'arribarà al final a preguntes de la diputada de Junts, Mònica Sales, a qui precisament ha retret el to que ha emprat durant la seva intervenció a la Cambra Catalana. Illa li ha assegurat que no té cap interès a mirar enrere ni assenyalar ningú, però ha recordat a la diputada juntaire, que avui substituïa a l'habitual portaveu Albert Batet, que el seu partit ha governat Catalunya 12 dels últims 15 anys. Escoltem Salvador Illa i Mònica Sales.
El govern que presideixo arribarà fins al final, a la Dagaia, fins al final. Caigui qui caigui, peti qui peti, surti el que surti. I refundarem la Dagaia. I ho farem en perspectiva de futur. Jo no tinc cap interès en mirar enrere ni ensenyar a ningú, però arribarem fins al final. Em sorprèn el to de la seva intervenció, perquè durant els darrers 15 anys a Catalunya, 12 vostès han governat.
I mirar cap a una altra banda també és el seu silenci, que calla en una crisi de país. Ha d'entendre el nostre escepticisme, no han de posar més pals a les rodes, ha de posar solucions, president, i sí, fins al final.
El Parlament farà una comissió d'investigació, recordem-ho, per saber què ha passat, i sobre la reforma que planteja l'executiu de Salvador Illa, la consellera Martínez Bravo ha explicat a preguntes de l'oposició que la reforma de la Dagaia passarà per la prevenció dels maltractaments i també els abusos. Deixem el Parlament, la Cambra Catalana, i ens situem d'aquí moment a l'Ajuntament de Barcelona. L'alcalde Jaume Collboni ha fet balanç aquest matí dels seus dos primers anys al capdavant del consistori. Abans, però, la informació de serveis. Doncs aquest dimecres ha començat amb boides matinals en punts de la Catalunya central i també sectors del prelitoral que s'han desfet al pas de les hores i s'ha imposat el sol com a la resta de Catalunya. L'ambient era fresc a l'interior a primera hora del matí i ja s'ha posat suau a la línia de la costa i també arreu de Catalunya a hores d'ara. Aquesta tarda esperem xàfecs només restringits a les comarques del Pirineu, els més importants cap al Ripollès, la Cerdanya i algun ruixat també a tocar de la comarca gironina de la Garrotxa. La resta es mantindrà el sol com a gran protagonista. Les temperatures pujaran més que ahir en punts del sud, del Pla de Lleida i del Pirineu, mentre que la resta es mantindran sense grans canvis. En molts casos, les màximes es mouran entre els 24 i els 28 graus. Atenció, perquè demà tornen els xàfecs. I com està la xarxa viària a hores d'ara? Ho sap molt bé el Roger Serra. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara mateix, en general, podem parlar de calma. En aquesta xarxa viària, ara hi ha menys volum de trànsit i no tenim constància de cap incidència. Afortunadament, ni accidents ni avariats que ens hagin de complicar especialment la circulació. L'autopista AP7 encara continua lenta, amb aturades uns 5 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i Santa Perpètua. Fa estona hi ha hagut un accident en aquest punt, en sentit nord, que ja tenim resolt, però com dèiem, encara va carregada, si més no, lenta, amb aturades en aquest punt entre Cerdanyola, Santa Perpètua, autopista AP7, sempre en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem en la bona direcció, però necessitem dos o tres mandats més per acabar la feina. Ho ha dit aquest matí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha defensat la feina feta pel seu equip de govern en arribar a l'equador del mandat. En economia, seguretat i habitatge, diu Collboni, que s'ha millorat molt. En canvi, l'oposició de Partit Popular i Junts no ho veuen així. Les reaccions i la valoració de Jaume Collboni les ha recollit la Yolanda Canales.
Jaume Collboni treu pit de la feina feta durant aquests dos anys de mandat, especialment en aquests tres àmbits que comentaves, que són els que els ciutadans, però també la resta de representants polítics, hi havia dit que posés èmfasi i, sobretot, que hi hagués resultats. Doncs bé, segons ha dit, ja s'ha posat en marxa o ha acabat el 85% del pla d'acció de govern, mentre que els temes pendents hi ha la revisió del 30% d'habitatge protegit o l'ordenança de convivència. Però sí s'han produït millores i els indicadors així ho apunten, precisa Collboni, en àmbits com la neteja, la seguretat i l'habitatge.
Prendre decisions, aplicar polítiques i tenir resultats. I aquestes tres coses, diagnosticar el problema, prendre mesures, desenvolupar els projectes i tenir resultats, és el que avui, dos anys després, podem donar com a positius. Per això diem que Barcelona millora, perquè tots aquests indicadors de seguretat, de neteja, d'habitatge, tots els indicadors són i estan en la bona direcció, estan millorant a la ciutat de Barcelona.
No ho veu així l'oposició. Des de Junts, Jordi Martí Calvís retreu a Collboni que tingui un govern feble i que hagi estat incapaç de consensuar un programa amb altres grups municipals, un programa de govern, i assegura que ni de lluny la ciutat està ara millor.
El veritable balanç del mandat municipal a mig mandat és que Jaume Collboni no se'n surt. Jaume Collboni, en aquests moments, i el seu govern són un fracàs, no és un govern que doni il·lusió a la ciutat. La ciutat té bastants problemes i hem de dir que cap dels principals problemes de la ciutat a 2 anys de mandat municipal s'han solucionat. Cap ni un dels principals problemes s'han solucionat o han millorat.
La mateixa línia es pronuncia el popular Daniel Cirera. Sí, ha millorat a l'anterior alcaldessa de Colau, però això també ha dit no era difícil, i considera que la ciutat a Collboni li queda gran.
Y lo que nosotros le pedimos en la investidura a Collboni es que diera un paso más, que rompiera las ataduras con esas políticas que habían destrozado Barcelona y diera un paso hacia adelante. Collboni no está haciendo esa política, está arrastrando los pies, trabaja poco, y creo sinceramente que un alcalde que no es consciente de que mientras él va de fiesta en fiesta, de vídeo de TikTok en vídeo de TikTok, hay muchísima gente en Barcelona que tiene miedo a salir por la calle.
De fet, el Partit Popular posarà en marxa ara una campanya titulada així: a Collboni, Barcelona li queda gran.
I aquest dimecres a les 10 han sonat 16 sirenes de risc químic d'11 municipis catalans. Ha estat la primera prova d'aquest 2025 als sectors químics de la Tordera, l'Aran, l'Anoia, Bages, Berguedà, la Selva i Girona. A banda del so de les sirenes, els ciutadans d'aquestes zones han rebut prèviament una alerta als telèfons mòbils informant d'aquesta prova. La cobertura teòrica de les sirenes de risc químic ha estat de 39.000, quasi 600 habitants, i acabat, diuen els responsables, amb èxit. Explica'ns, Mario Quero.
Una alerta de simulacre químic com aquesta de Salrà a Girona ha sonat aquest matí en diferents punts de la comunitat autònoma. Des de Protecció Civil destaquen que les 16 sirenes s'han activat sense cap mena d'incidència i que els missatges d'alerta han arribat de forma generalitzada. Com a novetat, els missatges s'ha inclòs l'enllaç directe a l'enquesta de balanç, fet que ha augmentat el nombre de respostes. Durant la prova també s'ha fet un exercici de confinament d'una desena d'escoles amb més de 3.500 participants entre l'alumnat i treballadors dels centres. L'Ivan Díaz, alumne participant dels Maristes d'Igualada, ha incidit en la importància d'aquest tipus d'alertes.
Sí, crec que és important fer-ho des de ben petits, sobretot perquè s'han d'associar a saber mantenir la calma en una situació que pugui ser realment perillosa. Llavors crec que s'hauria de fer més seguit perquè la gent en una situació real no tingui potser tanta por o sàpiga com actuar.
Tanmateix, la directora del centre, Montse Pons, ha destacat que tenen els seus protocols propis d'autoprotecció.
Nosaltres ja tenim el nostre pla d'autoprotecció, tenim els protocols de confinament i d'evacuació, i un cop a l'any, cada curs, fem un protocol, apliquem el protocol de confinament o el d'evacuació. Ara, per això deien que ara fa poc n'havien fet un, no? Crec que és important que les escoles el tinguin i el practiquin, no? Més que res, pel que deien els alumnes, no? Per mantenir aquesta calma.
Finalment, cal destacar que la xarxa d'alarmes i comunicacions de Protecció Civil a Catalunya està formada per 121 sirenes de risc químic operatives. Aquest simulacre suposa el primer de l'any. La previsió és que abans de l'estiu es facin 2 més, una a Tarragona i l'Ebre el 29 de maig i una altra a Barcelona el 4 de juny.
Gràcies, Mario. I tot just fa una setmana, atenció, perquè els Mossos, si us en recordeu, van detenir un home per estafar persones vulnerables amb falsos lloguers de pisos. L'home publicava ofertes immobiliàries en pisos que no existien o sobre els quals no tenia cap poder. Doncs bé, avui, aquest matí, els Mossos han publicat a les seves xarxes socials algunes recomanacions per no caure en el parany d'aquests estafadors.
La policia autonòmica alerta d'aquesta estafa on els falsos anunciants de lloguers aprofiten de la necessitat en què es troben les persones que volen llogar un pis. El modus operandi d'aquests estafadors és demanar dades personals com el DNI, la declaració de la renda, la nòmina laboral i el certificat de titularitat, que aparentment semblen dades lògiques a donar quan es vol llogar un immoble, però que els falsos anunciants utilitzen per demanar préstecs ràpids suplantant la nostra identitat. Des dels Mossos d'Esquadra ens donen alguns consells per no caure en aquesta estafa.
En cas de dubte o sospita, verifica si l'immobiliària existeix o fes una recerca a Google Images amb les fotos de l'anunci.
De fet, el passat 7 de maig, la policia va detenir un home per haver estafat presumptament 16.500 euros a 3 persones mitjançant ofertes de lloguer falses, tot i que els Mossos alerten que podria haver-hi una 50ena d'afectats. Per aquest motiu, des de la policia autonòmica ens recorden el següent.
I si, malauradament, has estat víctima d'aquesta estafa, vine a comissaria a denunciar i aporta totes les proves de què disposis.
Finalment, cal destacar que el detingut, que tenia 8 antecedents per delictes de furs i estafa, va passar a disposició judicial Social el passat 11 de maig.
Doncs ja ho sabeu, molta atenció a no caure als paranys dels estafadors i seguir les recomanacions que ens enviaven els Mossos d'Esquadra aquest mateix matí. Són 2/4 de 3 a Espanya. La meitat dels nens amb malalties rares no tenen un diagnòstic precís que permeti posar nom a la patologia que pateixen. Per intentar millorar aquesta situació, l'Hospital de Sant Joan de Déu i la Federació Espanyola de Malalties Rares han posat en marxa una campanya de sensibilització sota el nom de El viatge de Nika. I et preguntaràs qui és Nika? Doncs és una nina que viatjarà per tot Espanya de mà en mà, recreant el pelegrinatge que moltes famílies de nens amb malalties rares es veuen obligades a fer buscant un diagnòstic per al seu fill. Un centenar de famílies amb nens afectats de malalties rares participen a la campanya oferint el seu testimoniatge a través de vídeos que es difondran per les xarxes socials. Aquest projecte busca donar visibilitat a aquesta problemàtica i aconseguir recursos que permetin incrementar la taxa de diagnòstic. I és que en l'actualitat els nens amb malalties rares triguen una mitjana de més de 6 anys a rebre un diagnòstic. Alguns, un 20% dels quals ho han aconseguit, han hagut d'esperar, atenció, ni més ni menys que 10 anys. Avui darrere en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat el Jesús, que és pare de l'Abril, una criatura de Badalona, una criatura encantadora que ha de conviure amb una malaltia ultra rara. Amb el Jesús a parlar la Iolanda Canales.
L'Abril, que el proper 25 de maig farà 9 anys, té paraparèsia espàstica del tipus 52. Ella és l'única que pateix aquesta malaltia a Catalunya. A Espanya només s'han diagnosticat 3 casos i al món 55. Una paraparèsia acostuma a afectar els músculs del tren inferior, però com ens ha explicat el seu pare, el Jesús Merino, l'Abril té una de les més complicades perquè pateix un deteriorament neurològic important.
Un tipus de paraparèsia, hi ha 86 sí. tipus de diferents, i ella pateix una de les més complicades que afecta, doncs, a part de lo que afecta una paraparèsia espàstica normal, que és un deteriorament dels muscles, no?, del tren inferior, doncs ella pateix un dèficit intel·lectual sever, té atacs d'epilèpsia, falta de parla, bueno, un deteriorament neurològic important.
La petita va néixer sense més complicacions, però a mesura que creixia es van adonar que hi havia un endarreriment respecte a l'evolució d'un nen normal. 3 anys després ja li van posar un nom al que tenia l'Abril. El Jesús explica com va ser aquella primera visita en què els van traslladar el diagnòstic.
Va ser bastant desolador perquè ens va dir la vostra filla de 3 anys té això. No sé què puede dir-vos perquè no hi ha tractament, no hi ha investigació, no hi ha una no hi ha res, no hi ha ni el que està descrit que la malaltia provocarà amb ella amb els anys, perquè no hi ha una investigació ni del tipus, ja no per una cura, sinó del tipus de saber què farà la malaltia amb la vostra filla.
El problema, com diu el Jesús, és que hi ha tan poques persones afectades que no s'ha pogut fer un estudi i tan sols es compta amb una descripció molt general de com pot afectar la malaltia. Per això van decidir posar en marxa la Lucha de Abril, amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació. Aquí van trobar el suport del doctor Miguel Chillón, investigador de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. I s'han aconseguit avenços importants.
La lluita va bé, o creiem que va bé, i la investigació també va molt bé. La veritat és que s'han fet avenços molt importants i s'ha aconseguit demostrar el model animal que es pot no només aturar la malaltia, sinó que es pot fer retrocedir, no?, els efectes degeneratius de la malaltia de l'Abril.
Ara bé, el Jesús reconeix que la feina no és fàcil i que la investigació avança al ritme del que pot aconseguir la iniciativa d'una família. Per això estan intentant que l'administració s'impliqui tenint en compte els avenços que s'han produït.
Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos una cifra que me gustaría que la confirmara. Unos 3 millones de españoles sufren enfermedades, digamos, poco frecuentes. ¿La cifra es correcta, aumentada, disminuida en los últimos años, señor Carrión?
No, se estima que 3 millones de españoles convivimos con más de 6.417 enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas. Y esta es la cifra que a día de hoy pues manejamos y que tenemos todos presentes.
Muy bien. Esto de las enfermedades raras yo creo que le puede ocurrir a cualquier persona y en cualquier etapa de la vida. Por lo tanto, no es extraño o no debería ser extraño padecer una enfermedad poco frecuente o rara, como quiera llamarle, ¿no?
Estas enfermedades de baja prevalencia precisamente afectan a uno de cada 2.000 personas y pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, aunque el 80% de estas enfermedades raras tienen un carácter genético y afectan fundamentalmente a niños y niñas. Y a día de hoy, como te decía, pues tenemos identificadas 6.417 enfermedades raras.
Hablaba de cuestiones genéticas, entonces muchas tienen el origen ahí en ese momento de la vida, y entonces también es muy importante las pruebas, digamos, de cribado neonatal para empezar a caminar, ¿no? Para empezar a averiguar las cosas, ¿verdad?
Sí, esto es uno de los retos y los desafíos que desde la Federación Española de Enfermedades Raras afrontamos a nivel nacional y que estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad precisamente para lograr una homogeneización en el número de enfermedades raras que se incluyen en las pruebas de cribado neonatal en nuestro país. Y precisamente hace apenas unos días desde la Federación Española promovíamos, ¿no?, la necesidad, ¿no?, de crear una ley de cribado neonatal en España que pueda garantizar esa equidad, porque a día de hoy el código postal de residencia donde reside el paciente o donde en este caso pues da a luz se da a luz a un niño o una niña, pues puede condicionar el acceso a un número de enfermedades que se puedan cribar, ¿no? Y vemos comunidades autónomas, como es el caso de Murcia y de Galicia, que superan las 40 enfermedades raras frente a otras comunidades autónomas que no superan las 15, ¿no? Y esto nos genera estas situaciones de inequidad que tenemos que lograr vencer y todos juntos.
Ahora mismo no hay un registro de enfermedades raras, ¿no?
Sí, existe un registro.
Existe
a nivel
un registro
nacional de... Existe un registro a nivel nacional de enfermedades raras que lo que pretende precisamente es identificar a esos 3 millones de españoles que convivimos con estas enfermedades raras. Sí. A día de hoy este registro dispone de información sobre 33 enfermedades raras y por lo tanto no evoluciona en los tiempos que a los pacientes nos gustaría, es decir, que nos gustaría realmente tener identificado el 100% de la población que convivimos con esta enfermedades poco frecuentes.
Además, señor Carrión, solo un pequeño porcentaje de las enfermedades raras tienen tratamiento, ¿no? Y muchos medicamentos, además, creo que no están financiados por la Seguridad Social. ¿Esto es así aún?
Sí, solo el 6% de estas 6.417 enfermedades raras que conocemos disponen de un tratamiento que pueda mejorar la calidad de vida del paciente y en algunos casos curar la enfermedad, pero el otro 94% de personas pues no tienen tratamiento, ¿no? Y aquí es clave y prioritario el que también los servicios de rehabilitación, como es la fisioterapia, la logopedia, la estimulación cognitiva, también se puedan incorporar también dentro de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud y que no sean servicios que tengan que cubrir los pacientes con sus propios recursos económicos. Claro. Y en relación a los medicamentos huérfanos, la realidad de nuestro país es que existen 147 medicamentos huérfanos autorizados en Europa, de los que tan solo 85 se incluyen en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y cuando el medicamento huérfano no está autorizado en nuestro Sistema Nacional de Salud, existen otras vías, como es el acceso por medicación en situación extranjera o en situación especial, que nos genera situaciones de inequidad en nuestro país y que tenemos que lograr también trabajar para que esto no ocurra.
Hablamos de las familias con gente con enfermedades raras o poco frecuentes. ¿Están muy desamparadas estas familias, señor Carrión?
Bueno, las familias con que convivimos con enfermedades raras nos enfrentamos a días muy difíciles. Tenemos necesidades no solo de carácter sanitario, sino también social, educativo y laboral. Y por lo tanto lo que necesitamos es un modelo de atención integral que responda a todas y cada una de estas necesidades. Y lo que las familias y las personas que convivimos con estas enfermedades raras, lo que necesitamos es no sentirnos solos. Necesitamos sentirnos acompañados de una administración que vele por dar respuesta a todas y cada una de nuestras necesidades y que también podamos implicar a la sociedad en general para que también podamos sensibilizar mucho más sobre estas enfermedades raras y sobre todo que pongamos en valor la necesidad de impulsar la investigación, porque la investigación es nuestro futuro y nuestra esperanza.
Ay, la investigación, la gran asignatura pendiente de nuestro país, señor Carrión. A ver, hablemos del retraso de los diagnósticos. Quizá es uno de los principales escollos para usted, los que en estas enfermedades, digamos, raras. ¿Por qué sucede y qué supone para el paciente estos retrasos en el diagnóstico? A ver.
Bueno, el diagnóstico, el tiempo medio para conseguir un diagnóstico en España, según las publicaciones que hemos realizado desde la propia Federación Española, a través de los estudios que hemos realizado, el tiempo medio es de 6 años. Hay personas en torno al 20% que superan una década, o personas que incluso que llegan a fallecer sin poner nombre a la enfermedad. Y el diagnóstico no lo es todo, ¿no? Pero sí que lo puede cambiar todo, ¿no? Y, porque sin diagnóstico pues no hay pronóstico, no sabemos cómo evoluciona la enfermedad, no es posible abordar su causa y tampoco podemos tratarla, ¿no? Porque el diagnóstico es la puerta de acceso a tratamiento y para nosotros es clave. Y tenemos también el desafío todos por delante que nos marca también el Consorcio Internacional de Investigación y es lograr un diagnóstico precoz de estas enfermedades raras en menos de un año. Ese es el gran desafío que afrontamos.
Es lo más importante.
Para ello, pues tenemos... Y para ello tenemos que impulsar pues programas como IMPA Genómica o iniciativas como el viaje de Nika, que van a permitir ayudar a mejorar el diagnóstico de las personas con enfermedades raras en nuestro país.
El viaje de Nika del que estamos hablando hoy aquí en COPE Cataluña y Andorra, hemos hablado también con el padre de una chica que tiene una enfermedad rara, la Abril, que ha estado en otras ocasiones también en la antena de la cadena COPE Cataluña y Andorra. De enfermedades raras hemos hablado con don Juan Carrión Tudela, que es el presidente de la Federación Española de Enfermedades Poco Frecuentes. Señor Carrión Tudela, gracias, buenas tardes y muchísima suerte.
Gracias a ti, un saludo.
Ja ens hem atensat una mica més a la problemàtica greu d'això de les malalties rares. Hi ha moltíssimes, 6.000 i pico, i només hi ha tractament per a 33. En fi, més investigació i sobretot un diagnòstic ràpid i accelerat. Breu pausa ja per publicitat i després fem una passejada pel Saló Construmat a la Fira de Barcelona amb totes les novetats referides al sector de la construcció. T'ho explicarà l'Oriol Soler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Piensas.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Este jueves, Mediodía COPE viaja hasta Gijón para descubrir que el futuro ya ha comenzado. Porque Gijón lidera la inversión inteligente en Asturias, impulsando el desarrollo empresarial, los sectores estratégicos y el emprendimiento. Este jueves en Mediodía COPE, con Gijón Chichón, punto de encuentro de la innovación, el talento y el futuro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ens situem ja al Saló Construmat, a la Fira de Barcelona, enguany amb un munt de novetats com jardineres sensoritzades o cases de consum nul o fetes de palla. Tot això més ho ha vist aquest matí l'Oriol Soler. Molt bona tarda, Oriol.
Bona tarda, Carlos. Aquesta nova edició del Saló Construmat, que enguany celebra el seu 24è aniversari, ve carregada amb moltes innovacions. El certamen de la construcció, organitzat aquí al recinte de la Fira de Gran Via, plega 350 expositors de 22 països diferents, que porten novetats com pèrgoles sensoritzades, jardineres intel·ligents i taules amb connectivitat i il·luminació. Aquestes tres propostes les ha presentat l'empresa Urbidermis, ubicada a Cardedeu, que pretén revolucionar l'espai públic urbà. El director general de tecnologia de la companyia, Nico Capo, ens explica com funcionen els seus nous projectes.
Bàsicament, avui o ecoconstruïm o destruïm. Aquest és el repte. I què és ecoconstruir? Fer-ho amb materials saludables, sostenibles i eficients, com per exemple la palla. Acaba sortint al mateix preu que la construcció tradicional, però tens molts avantatges. Per exemple, la rapidesa d'instal·lació en obra, també el que seria els costos energètics, que són molt més baixos, i també el que seria el confort tèrmic, acústic.
El Saló també porta novetats en el sector de la construcció, com és el cas de l'empresa Wallwood Future, que ha presentat la seva nova producció d'habitatges fets de palla. Salvador Ortóñez, conseller delegat de la companyia, ha exposat els avantatges de construir amb aquest material.
Estem presentant tres novetats: una jardinera intel·ligent, una pèrgola sensoritzada i una taula que ens aporta electricitat, connectivitat, il·luminació a l'espai exterior. La jardinera és una jardinera que hem nutrit de sensòrica perquè entengui en temps real com està funcionant la planta, quines són les seves necessitats hídriques, de nutrients. És una jardinera en superfície que té un dipòsit de 100 litres. Només fa falta venir a regar-la un cop al mes.
El Saló, que des del seu inici s'ha celebrat de manera anual, ara passarà a organitzar-se cada dos anys.
Gràcies, Oriol. Ara t'explico que Catalunya va tancar 2024 amb un total de 1.427 empreses vitivinícoles exportadores. Aquestes xifres, però, són més baixes que les de l'any anterior. S'han reduït un 11%, el que equival a la pèrdua de 182 empreses en un any. Tot i això, el valor de les exportacions s'ha mantingut ferm davant la davallada d'empreses exportadores, perquè només ha caigut un 2,7 fins als 620 milions d'euros. I quina és la situació actual? Doncs el consum de vi baixa al món per tercer any consecutiu, i en canvi es manté a Catalunya i a la resta d'Espanya amb un consum de 92 milions d'hectolitres i un lleuger augment del 0,7%. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, ens preguntem com afecta als cellers catalans el consum global, aguanten les botigues de venda de vi a Catalunya o han perdut clients, quin és el futur del vi més car i distingit o més barat i de consum massiu. Arrere en COPE Catalunya i Andorra, Tomàs Cusiner, enòleg i empresari català, considerat per amplis sectors del món de la enologia com un dels millors assembladors de vi d'Espanya i també president de la ruta de la quarta llei de costers del Segre, ens ha explicat els canvis en el consum del vi. Ho ha fet amb la companyia del Sergi Torn. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carles. I amb aquestes xifres que acabes de comentar, Tomàs Cusiner ens ha incidit en el canvi d'hàbits, hores d'ara ja una major exigència.
Pues als anys 50 se consumien 100 litres per persona i any a Catalunya, no? Cosa que ara han baixat a uns nivells, pues no sé, 20-25 litres per persona i any. O sigui que estem en una quarta part ja de lo que es consumia fa 70 anys, no? Per tant, sí que hi ha hagut una baixada de consum, però sí que és veritat que hi ha hagut un increment d'etiqueta, de qualitat, determinacions d'origen, de percepció de gastronomia, de luxe en general, no? Vull dir, avui som una societat molt més sibarita que abans, no? Abans dispensàvem això, no?
I una altra xifra del moment actual del vi a Catalunya i dels canvis també en la seva distribució. El número de botigues de la venda de vi a la comunitat ha crescut un 4% l'any passat.
I parlant de vins, qui en sap un munt és el Felipe Urbano. Felipe, molt bona tarda.
Bones, què tal? Com a tot?
Dic que ell en sap un munt perquè és sommelier, un sommelier de reconeguda categoria. I, aviam, estem parlant avui, Felipe, si es veu molt vi, es veu poc vi. Globalment a Europa el consum ha caigut. A Espanya i Portugal es manté o ha pujat lleugerament. Quin és el segment de públic que ens manté doncs, en aquesta banda alta, Felipe?
Bueno, jo, des del punt de vista de diari, sí que ha pujat una miqueta la venda de vi granel, per almenys a la botiga meua, a la nostra, a Barcelona, i sí que és cert que tenim la clientela d'un tiquet mitjà entre 8,50 i 15 euros. Però sí que és cert que, no sé, portem el que portem d'aquest any, del 2025, una miqueta raro. No hi ha molt de moviment. Sí, molt cert, sí.
I escolta, si parlem de generacions, Felipe, entre els millennials, la generació X i els boomers, quins som els millors consumidors de vi? Cap. Tu què diries? Cap, cap.
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 Cap. Cap. Perquè no som un país consumidor de vi.
No.
Jo crec que som un país elaborador de vi molt important des de sempre, mm-hmm. però no som un consumidor de vi. No tenim una estima amb aquesta beguda.
Mm-hmm. Bueno. En fi, i en quin moment dius que es troba ara mateix el vi català, el vi de les denominacions de Catalunya, que en tenim moltes i molt bones, Felipe?
Bueno, jo crec que estem amb auge, sobretot si parlem de les de coses del Segre, crec que estem amb un creixement importantíssim de qualitat de vi mm-hmm. i de grans vins, i a Catalunya igual, però sí que és cert que continua tenint una... tendència de riojitis o riveritis molt important a Catalunya, no?
Yeah.
Quan, això que tu dius, tenim amb la Leo Cava, pues imagina't, no? Montsant, Priorat, Alella, Empordà, Terra Alta, i encara la gent continua tenint aquesta riojitis, i crec que hauríem d'apostar més per al vi català.
Mm-hmm. Bueno, doncs aquí queda aquesta crida. Quin és el vi més car que has begut o que has provat com a sommelier, Felipe? Te'n recordes?
Fa molts anys, si no se m'oblidarà mai, amb el Quim Vila, mm-hmm. que on està un Petrus, que en aquell moment, no sé si eren 3 o 4 mil euros la botella.
Déu-n'hi-do.
I la veritat...
Qui va pagar? Sí, qui va pagar? Que...
No, el jefe. Sí.
Molt bé. Doncs deies que és un vi excel·lent, aquest que us comentaves, no? El que vas poder...
Bueno, no, va ser algo que no t'esperaves, perquè això fa més de 15 anys.
Sí.
I jo me'n recordo que estàvem dos companys, que la mirada nostra va ser, després de passar-lo, un... com si no havia passat nada, vull dir que al final, i el que nos va dir el jefe és, bueno, però ara mateix ja podeu dir que ha estat un Petrus.
Yeah.
Vull dir que al final el preu va lligat amb la qualitat, no sempre, i amb aquest tipus de vi hem d'anar amb cuidado, que jo crec que no existeix un vi de 36.000 euros com una bodega icònica aquella a França, que no crec que, però bueno.
Són molts diners. De fet, el vi, Felipe, tu que entens de la matèria, ha d'anar sempre lligat a la gastronomia, no? És un maridatge, bueno, indiscutible, no? O no?
Jo crec que hauria d'anar més encara de lo que va. No només una beguda de celebració o de festa, sinó jo crec que el vi és gastronòmic. I crec que hauria d'estar més lligat.
Clar. El teu maridatge perfecte, quin seria, aviam?
Ara mateix, així, ràpidament, un bon pernil i un escomós, un cava.
Molt bé, fantàstic. Perquè Espanya globalment tenim una cultura de vi infinita, no? I a Catalunya tenim moltíssimes DOs, igual a qualsevol més bona, a la resta d'Espanya també. Les teves regions preferides, ja sé que em diràs Catalunya, però quines serien dins de Catalunya i per què? Aviam.
Home, evidentment, jo tiro cap a casa, de coses del Segre, això sempre. Mm-hmm. Però m'agrada molt Alella, m'agrada molt Pla de Bages, si parlem de Catalunya, m'agrada molt, si anem fora, m'agrada molt la part de Valdeorras, aquella part interior de Galícia, m'agrada mm-hmm. molt, m'agrada molt Jerez i Montilla, fan uns vins espectaculars que tampoc li tenim molt de carinyo, però mm-hmm. bueno, en realitat és el que tu deies, per no quedar malament, jo crec que si fem una creu al mapa, mm-hmm. a qualsevol punt, fan bon vi, segur.
És un bon regal també fer un regal, una caixa amb diferents varietats de vins, que n'hi ha moltes aquí a Espanya. Escolta, Felipe, tu també ets sommelier de sake. Com és això? Sí. Explica'ns. El sake, una beguda japonesa. Com va anar això?
Ara ja fa 8 anys que me vaig enamorar del sake. Jo sempre ho dic, no? que el sake te troba tu, no trobes tu el sake. Llavors, aquí, a partir d'aquí, vaig fer una cata. Me van convidar un dia a una cata a Barcelona de sake, i vaig dir, bueno, vaig sortir d'allà meravellós i vaig pensar, uau, que m'estic perdent, no? I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a investigar, a estudiar, uh-huh. i fins ara. I ara sóc ambaixador d'un sake a Espanya, també, que es diu Fugasake,
uh-huh.
i la veritat que també és una altra visió gastronòmica, uh-huh. d'una altra beguda, com podria ser el vi, doncs el japó és el sake.
Uh-huh. Hi ha diferents tipus de sake, m'imagino, no, Felipe? O com va això?
Bueno, pensa que un sake se fa amb aigua, arròs, ongo, koji i llevat, pues l'aigua d'una de les prefectures de dalt del mapa del Japó té una densitat i un pes, mm-hmm. més cap a baix té una altra, l'arròs és diferent, el longocos és diferent, el llevat és diferent. Vull dir, si fem un esquema organolèctic semblant a un vi, mm-hmm. doncs podríem dir que és el mateix, també.
Molt bé. Felipe, ja pràcticament per acabar, per tornar a parlar del vi, optimista de cara al futur, es recuperarà el consum de vi? Sabem bons maridadors d'un bon dinar i amb un bon vi? O què? Com ho veus?
Jo espero que ara ja, després d'aquestes vacances d'estiu que encara estan per arribar, mm-hmm. comenci una remuntada forta, mm-hmm. I de cara a l'any que ve, l'anyada nova, pues, ja és un consum més elevat de vi, la veritat.
Recordes quin va ser la primera vegada que vas prendre vi o no?
Ostres, pues, no sé, jo crec que hauria de tindre 4 anys o 5 com a molt, eh?
Ja.
Jo penso que a casa sempre hem tingut vi, oli, sempre. Mm.
Molt bé, doncs, Felip Urbano Sommelier, gràcies per atendre'ns. Escolta, abans d'acabar, recomana'ns un vi avui per dinar, que no sigui, que no es toqui molt el crostó en quant a preu.
No, hem d'anar a buscar Sotneral del celler Carbiresa. Sotneral Sirà o Sotneral Macabeo. Mm-hmm. O Sotneral Cartatxa Blanca del celler Carbiresa.
I en quin preu ens moveu aquí?
Entre 8 euros i 9 euros.
Està bé, preu raonable. Felip Urbano Sommelier, gràcies moltíssimes. Que vagi molt bé, eh? Fins una altra.
Adéu.
Doncs molt bé, anem ja a la recta final i ens situem a Lleida, que ja té nou bisbe. Es tracta de mossèn Daniel Palau, 53 anys, barceloní. Havia estat avui la Mar Puerto.
Daniel Palau és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i ha estat rector de diverses parròquies, les últimes, les de Corbera de Llobregat, del bisbat de Sant Feliu. Aquest migdia s'ha acomiadat de Sant Feliu amb un profund agraïment i s'ha mostrat predisposat a teixir relacions madures a Lleida. Ha admès que coneix molt poc la seva nova diòcesi, però ha assenyalat la voluntat d'entomar tots els reptes culturals, socials i vocacionals. A més, ha afirmat que vol afrontar la realitat dels temporers, dels joves que no troben habitatge o de la gent immigrant sense papers.
Ens hem d'apropar a la realitat dels temporers, a la realitat de les persones que encara no tenen feina, que no tenen papers, que no tenen un habitatge digne, tants i tants joves que estan intentant trobar què és el que Déu els demana i què és el que Déu ha somiat per ells, i per tant la idea és que totes les carpetes que hi hagin damunt la taula, a poc, amb seny, les anem obrint i compartint, sobretot també treballant en equip.
A tot això, l'ordenació episcopal serà el 19 de juliol a la Catedral de Lleida.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs, Joan Ballori, bona tarda.
Hola, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, ha renovat ja l'entrenador del Barça o encara no?
Encara no, ho farà aquesta tarda. Al principi havia de ser al matí. Finalment, la signatura d'aquesta ampliació de contracte de Flick amb el Barça serà aquesta tarda a les 6. Renovarà fins al 2027. Demà serà el dia de Rafinha, que ampliarà fins al 2029. Estem també pendents de les novetats del Barça femení a 3 dies de la final de la Champions. Avui s'ha de fer oficial també la renovació d'Irene Paredes fins al 2027. A l'Espanyol sentirem el Lele Cabrera a 3 dies de la final per la permanència de dissabte a Cornellà al Prat contra la Unió Deportiva a Les Palmes. Passarem també per Bilbao, on aquesta nit es disputa la final de l'Europa League entre el Manchester United i el Tottenham, dos equips anglesos. En bàsquet es retira Sílvia Domínguez, llegenda del bàsquet català i espanyol. Arrenca el Ciutat de Barcelona de natació avui a la piscina del Club Natació Sant Andreu, i una altra competició important que comença avui, el Tram Barcelona Open, torneig internacional de tennis en cadira de rodes a les instal·lacions del Reial Club de Polo.
Molt bé, no us perdeu Esports Cope, com sempre, 3 i 5 amb el Joan Ballori. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
D'aquí uns segons arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda i la Pilar seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.